L'art d'educar.
Bon dia i benvinguts al primer programa de la temporada de l'art d'educar. Esperem que hàgiu passat un bon estiu. Començarem la temporada amb un tema molt interessant, la neurociència aplicada a l'educació. Potser és un tema poc conegut, però és clau per saber com aprenem i quins factors afavoreixen el nostre aprenentatge.
La neuroeducació és una nova disciplina. Una disciplina que neix de la interacció entre les neurociències, la psicologia i l'educació. Una disciplina que pretén apropar els darrers avenços neurocientífics que permeten conèixer amb major detall quins factors determinen els processos d'aprenentatge i la plasticitat cerebral. Evidentment, tot això en l'àmbit educatiu. Com el nostre cervell processa la informació? Quina relació hi ha entre emoció i aprenentatge? O com podem dissenyar espais neuroeducatius? Són algunes de les respostes a la que ens dona, la neuroeducació. Comprendre la fisiologia cerebral és imprescindible per a poder comprendre el nostre comportament i els processos d'ensenyament, aprenentatge i també per poder aplicar eines que ajudin a modelar els estats emocionals per poder ser cada dia més feliços. La neurociència, doncs, està revolucionant la manera d'entendre les nostres conductes i, el que és més important encara, com aprèn, com guarda informació al nostre cervell i quins són els processos biològics que faciliten l'aprenentatge.
Per parlar d'aquest tema tan interessant, avui parlarem amb David Bueno, investigador, divulgador científic i professor de genètica de la Universitat de Barcelona. Ha publicat diversos llibres i ha escrit articles de divulgació científica, a més de donar conferències i cursos sobre neurociència. El curs passat va fer una conferència a la trobada d'ensenyants del Priorat organitzada pel grup de mestres del Priorat, a la que hi van assistir mestres, pares i interessats en conèixer de prop l'autor del llibre Neurociència per educadors. La xerrada va ser molt interessant i és per això que l'hem convidat a participar en aquest programa. En David ens donarà a conèixer tot allò que ens aporta la neurociència per afavorir l'aprenentatge i fer que les persones siguem més felices. Bon dia, David.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, per començar, ens podries explicar com funciona el cervell? Ja sé que és una pregunta així com a molt àmplia, però a veure si podríem fer com una mica de resum i com s'aprèn.
Sí, mira, així amb 5 cèntims, perquè clar, parlar del cervell pot ser tot una enciclopèdia, eh?
Ja, ja.
Però, mira, el cervell és un conjunt de cèl·lules, de neurones, en tenim uns quants bilions en B, però l'important no és el nombre, sinó les connexions que fan entre si les neurones aquestes. El cervell funciona a base d'anar connectant unes neurones amb les altres per fer totes les seves activitats, des de fer-nos respirar, poder mirar, poder escoltar i també poder aprendre. Cada cosa que aprenem queda registrada dins el cervell amb unes connexions determinades. Això vol dir que el cervell ha d'estar fent connexions noves sempre, perquè si no, si deixés de fer connexions noves, deixaríem de poder aprendre coses noves. Cada cosa que aprenem, les connexions corresponents queden fixades al cervell. Si aprenem una cosa que ja teníem alguna referència abans similar, el cervell reaprofita les connexions que ja tenia d'abans i les amplia, les refina, n'afegeix de noves, per tal d'incorporar els nous coneixements, els nous aprenentatges, allò que ja sabíem. Per això dins del cervell qualsevol cosa que aprenem no la percebem com una cosa nova. Sempre queda relacionada a tot allò que ja sabíem abans. Clar, això ens dona ja moltes pistes sobre com podem nosaltres afavorir, per exemple, doncs, els aprenentatges, fer que quedin ben implantats.
Llavors, doncs, partint d'aquest nou coneixement, en concret, tu quines estratègies educatives veus més importants per poder afavorir l'aprenentatge, no?
Per mi n'hi ha dues que són molt importants. La primera és utilitzar les emocions. Les emocions són patrons de conducta que el cervell genera, que ens permeten respondre de manera molt ràpida davant d'una situació que pugui ser o una amenaça o una oportunitat. Davant d'una amenaça cal respondre molt ràpid, perquè si no ja hem begut oli, i davant d'una oportunitat també cal respondre molt ràpid abans no la aprofiti una altra persona, no? Llavors, les emocions són aquests patrons de conducta, de reacció, de resposta, que no són racionals. Després racionalitzem les emocions, però després, un cop ja s'han produït, no abans. Les emocions són crucials per sobreviure. Sense aquestes reaccions ràpides, ningú, cap animal, sobreviuria, ni nosaltres tampoc. Per tant, això el que fa és que qualsevol cosa que prenguem que tingui emocions associades, el cervell ho interpreta com és útil per sobreviure, perquè té emocions, i per tant cal que ho guardi molt bé, per si torna a passar a saber què és de tot això de què anava, no? Per tant, qualsevol aprenentatge amb emocions, el cervell l'incorpora millor. Passa que és una arma de doble fil, perquè emocions en tenim moltes i no totes són iguals. La por és una emoció, potser és l'emoció més poderosa que tenim nosaltres, perquè és la que ens fa fugir o amagar-nos davant d'un perill. Això vol dir que es pot ensenyar amb por. Realment es pot ensenyar amb por, i alguns països encara ara i aquí a casa nostra, ja fa molt temps que no, però abans, s'havia utilitzat la por al càstig, la por al que diran, la por al ridícul, com a, anava a dir, estratègia educativa, entre cometes això d'educativa, però és una estratègia. El problema d'aprendre amb por és que el cervell associa aprendre a por. I per tant, quan nosaltres hem d'aprendre coses noves, ens fa por aprendre coses noves. Quants de nosaltres ens fa por a vegades quan ens canvien el sistema operatiu de l'ordinador? I clar, no, és cert, eh?
Sí, sí.
Per què ens fa por? Si tothom l'aprèn, nosaltres també el podem aprendre. Potser trigarem unes hores més que el veí. Bueno, i què? No passa res, no? Això és perquè algunes coses les hem après amb por i el nostre cervell, doncs, quan davant d'un repte nou, té por. Per tant, no és l'estratègia que afavoreixi un aprenentatge continuat, allò que és tan bonic, que és l'aprendre a aprendre. Persones amb ganes d'aprendre coses noves sempre. Justament, aprendre amb por fa el contrari. L'alternativa és utilitzar emocions més positives i més proactives, com són la sorpresa i l'alegria. L'alegria, perquè estàs content i, per tant, aprendre és una cosa que et satisfà, i la sorpresa, perquè justament la sorpresa, quan es produeix dins del cervell, el que fa és activar l'atenció. Per tant, aprendre a través de la sorpresa fa que estiguem més atents a allò que aprenem, i després també activa la motivació, que és molt important. La motivació és un extra d'energia que rep el cervell, tal qual, un extra de sucre i d'oxigen que rep el cervell per funcionar, d'energia. I això és el que fa que una persona motivada es cansi molt menys que una persona que no estigui motivada. Per tant, combinar sorpresa i alegria és el que ens permet, doncs, aquests aprenentatges més duradors i formar persones amb un caràcter, amb un temperament, que vulguin continuar aprenent coses noves durant tota la seva vida.
I llavors, seguint aquestes estratègies, per exemple, veiem que hi ha alumnes que aprenen més ràpid que altres, no? Llavors, és perquè no se segueixen bé o perquè no es fan servir aquestes estratègies? És per causes genètiques? És per causes ambientals? Per les dues coses? O com ho hauríem d'enfocar, això?
De tot una mica. A veure, pot ser que no les seguim bé sempre, les estratègies. És clar que sí, tots som humans i no, a vegades, moltes vegades ho fem bé i a vegades no. Per tant, per això jo sempre m'agrada dir que ningú s'hi posi pedres al fetge. Si un dia no ho has fet bé, ho saps, aprens que allò no t'ha funcionat i l'endemà ho fas millor. I ja està. I que els alumnes també és bo que ho sàpiguen, que els adults, que els professors, que els pares no sempre ho encertem, però no per això passa res, senzillament és una oportunitat, el fet de no fer-ho bé és una oportunitat per fer-ho millor la propera vegada. Això és una de les possibles causes. I n'hi ha una altra, que és que cada persona és diferent, cada persona tenim un conjunt de gens lleugerament diferents els uns dels altres, els gens són les instruccions que ens fan funcionar i també fan funcionar el nostre cervell. Hi ha cervells que van més ràpids aprenent, genèticament són més ràpids, i n'hi ha altres que són més lents. N'hi ha que són més creatius i n'hi ha que són una mica menys. N'hi ha que tenen molta més memòria i n'hi ha que en tenen menys. Però això és la variabilitat de la nostra espècie i amb això no hi podem fer res. Sigui com sigui, tant si una persona aprèn ràpid com no aprèn tan ràpid, el fet d'aprendre a través d'aquestes emocions positives sempre farà que aprengui més ràpid que no passi no tingués aquestes emocions. Per tant, jo penso que l'important és aquest ambient que nosaltres generem a l'aula, però també a casa i a la societat en general. Ha de ser una societat, en aquest sentit, també proactiva, que valori l'esforç i que no penalitzi les coses que un, doncs, quan aprèn, no fa bé, perquè per això, precisament per això està aprenent, no?
El que passa que s'està plantejant una manera d'ensenyar i d'utilitzar metodologies que han de ser molt engrescadores, perquè hi ha alumnes que a vegades s'avorreixen i clar, no sempre el mestre potser té les estratègies per utilitzar aquestes metodologies que facin això, no? Que hi hagi aquesta alegria a l'hora d'ensenyar i aquesta motivació o aquesta... ara no em surt la paraula, com deies abans.
La motivació.
La motivació. Sí. No, la... ara no em surt la paraula, veus?
La sorpresa.
Mana'm?
La sorpresa.
La sorpresa, exacte. Aquesta no en sortia. I aleshores, quan hi ha alumnes que s'avorreixen a classe, les causes poden ser aquestes, que no s'utilitza prou la sorpresa i l'alegria a l'hora d'ensenyar? O hi ha alguna altra manera per poder motivar aquests alumnes?
Bé, pot ser que sigui això, és clar que sí. Però moltes vegades hem de pensar que poden arribar-nos desmotivats o avorrits ja des de casa.
Yeah.
Nosaltres, els docents, som una part important, però no som, anava dient, la part més important de la vida dels nostres alumnes. La part més important és la seva família i l'ambient social que es troben. Si la família no valora prou bé els progressos que estan fent, ens arribaran desmotivats a l'aula o sense ganes de fer coses, avorrits, perquè en el fons la seva vida més important és la que passa a casa. I ha de ser així. Veure, la vida més important és la que passa a casa, no la que passa a l'escola. L'escola és un complement formatiu molt important, però la seva vida passa a la família, amb els germans, amb els pares, amb els amics, en el seu barri, en el seu entorn, no? Per això a mi m'agrada molt dir que tots aquests aspectes de motivació, de sorpresa, han de ser uns aspectes que hem de treballar socialment, no només dins l'aula, sinó també socialment. Generar uns entorns on es valori la capacitat de que t'agradi fer coses. Un entorn on la motivació sigui un dels elements més importants a valorar. No fer-ho bé, sinó estar motivat per fer-ho bé. Penso que la diferència a vegades està aquí.
Sí, sí.
I després, un element... abans parlava de dos elements importants. Un era les emocions, a través de sorpresa, alegria, i un altre és el treball cooperatiu en grup. El treball cooperatiu és un dels que activa més tot el cervell i l'activa precisament a través de la sorpresa i la motivació. El cervell, una de les coses que més valora, que més li agrada, és estar amb altres cervells, amb altres persones, és interactuar amb altres persones. Per tant, qualsevol aprenentatge que tingui elements cooperatius, el cervell l'integrarà millor, perquè estarà molt més actiu i estarà molt més receptiu. Aquí també m'agrada molt fer una puntualització. El treball cooperatiu no és sinònim de treball en grup. No és un grup de persones fent tots el mateix. Això és un grup de persones que fan el mateix. El treball cooperatiu parteix d'un grup de persones que tenen un objectiu, s'han marcat una fita comuna, i cadascú aporta alguna cosa lleugerament diferent per assolir aquesta fita comuna. De manera que si alguna de les persones falla, no s'arriba prou bé en aquesta fita. Això fa que cadascú se senti molt responsable, molt empoderat de la seva feina, i que al mateix temps valori la feina dels altres, perquè sense la dels altres tampoc no s'arriba a aquest objectiu comú.
Sí, sí.
Al ser un treball cooperatiu, el cervell està actiu, molt actiu, perquè és un treball social, però no exclou, i a mi també m'agrada molt remarcar-ho, no exclou el treball individual. Moltes vegades, quan parlem de treball cooperatiu, el fem com a oposat al treball individual. No, no, no l'exclou. De fet, l'inclou.
Clar.
Perquè cada alumne ha de preparar la seva part,
sí, sí,
que se solapa amb la dels altres, que és complementària a la dels altres, però cadascú fa la seva part de manera individual. Per tant, estem treballant alhora el treball individual, tan important també després quan som adults, però sempre en un context de grup per assolir algun objectiu, la qual cosa no només afavoreix la vida social, sinó també els aprenentatges, perquè activa molt més tot el cervell.
Clar. Una altra de les coses que es parla molt, i a vegades controvertit, és la importància de desenvolupar la memòria, d'aprendre continguts de memòria. Això, quina resposta es pot donar? És realment important? Quina metodologia s'ha d'emprar? O a vegades és que ho fem malament de forma que no els motivem? Quina importància té i com es pot treballar la memòria?
A veure, la memòria s'ha de treballar com un recurs. No la memòria per recordar uns noms determinants o unes coses determinades. En altres èpoques històriques sí que la memòria era molt important perquè no teníem accés ràpid a la informació. Ara l'accés és immediat a qualsevol informació i això ha canviat l'objectiu que ha de tenir treballar la memòria. La memòria segueix sent important. Si no recordem coses, quan després haguem de buscar coses noves, no sabrem què hem de buscar. Per tant, els alumnes, amb els alumnes s'ha de seguir treballant, s'ha de continuar treballant la memòria. Però ja no per recordar unes coses específiques, sinó la memòria com a recurs, com a eina, com a estratègia, com a capacitat mental. Això fa, per exemple, que si abans es treballava la memòria, ja sé que ara no es fa, perquè no entra en el currículum, però a la meva època encara entrava en el currículum. Si treballaves la memòria estudiant la llista dels Reis Gots, i els Reis Gots no interessen i no motiven, no serveix de res estudiar-te aquesta llista.
Clar.
Perquè no la recordaràs, perquè no et motivarà, perquè ni treballaràs la memòria, ni acabaràs recordant els noms d'aquests reis, tret d'un parell que poden fer gràcia. Però ja està. Per tant, el que cal és, i penso que aquí cal molta feina de pedagogs, jo penso que ara és un moment en què els pedagogs haurien de, utilitzant totes aquestes eines que ens proporciona la neurociència, haurien de proposar estratègies per treballar la memòria, per exemple, entre altres, però aquesta també, però que sigui d'una forma motivadora, alegre, buscar quins elements poden ser realment motivadors per cada alumnat. Això els mestres en saben més que ningú del seu grup classe. Què els motiven? Els jugadors de futbol. Doncs és millor que s'aprenguin tots els jugadors de futbol de la Lliga, que com a mínim treballaran la memòria,
clar,
que no pas que s'aprenguin els components de la cèl·lula, que després potser no els motivaran i els acabaran oblidant igualment.
Clar, però llavors ja entrem en el tema del currículum, no? Que a vegades és un tema que sorgeix molt quan es plantegen canvis de metodologia a l'escola, de fer un tipus de classes doncs, més actives, més de participació dels alumnes, que sembla doncs, que també s'hi ha de dedicar més temps, i llavors molts mestres diuen que el fet aquest, no?, de canviar metodologies, d'haver de fer un altre tipus d'organització dins de l'aula, fa que la millor no es pugui complir amb el currículum establert, no? Aleshores, quina importància creus que té el currículum escolar i si cal seguir-lo al peu de la lletra o no?
Com ho veus?
Veure, potser quedarà una mica lleig el que diré ara, però jo penso que cap currículum s'ha de seguir al peu de la lletra.
Molt bé.
Cada professor, cada mestre, l'ha d'adaptar a la realitat dels alumnes que té.
Molt bé.
Això no vol dir que els currículums no siguin importants. Marquen uns mínims i uns màxims que socialment es valora com a necessaris o útils o importants en cada etapa educativa. Però jo ja fa un temps que em ronda pel cap que el currículum el podem canviar tant com vulguem, però potser el que hauríem de canviar és la forma d'avaluar els alumnes. Vull dir, si el currículum diu que han d'aprendre una sèrie de coses i nosaltres els hi hem fet treballar aquestes coses de manera digital, no totes, però algunes. Doncs hem anat a la sala d'ordinadors, o si són alumnes més grans que ja venen amb la seva tauleta tàctil, doncs els hi hem fet buscar informació. Per què després els hem d'avaluar de forma purament memorística? Si
Clar.
els hem ensenyat a aprendre coses d'una forma més activa, més connectada amb xarxa, els exàmens no haurien de ser exactament iguals. No hauríem d'avaluar aquestes habilitats que hem estat treballant amb ells.
Clar, clar.
Jo penso que sí que els currículums sempre s'han de reajustar. El currículum perfecte no existeix i no existirà mai perquè la societat canvia i el currículum canvia. Però el que potser no ens hem plantejat encara amb prou intensitat és com canviem la metodologia d'avaluació per fer-la actual, per fer-la tal com els alumnes estan vivint la societat en aquest moment.
Llavors, una cosa que és molt important, no? És la creativitat i com podem afavorir aquest desenvolupament als alumnes, no? Quines estratègies o com s'ha d'enfocar des del començament, a partir de quan?
Mira, la creativitat no és res que s'hagi d'aprendre. Després ho matiso. Els nens petits són els més creatius que hi ha. La creativitat no és res més que associar elements que normalment no estan associats o és otorgar característiques noves a un element que per si mateix no les té. Agafar una ampolla d'aigua i jugar amb ella com si fos un tren o una nina, això és creativitat. Perquè li estem donant unes característiques que com a ampolla d'aigua no li són pròpies, no? Per tant, el que hem de fer és evitar que es mutili la creativitat dels nens petits. I això com ho fem? Doncs treballant a través de la plàstica, de la música, tots aquests elements que amb els nens petits, que encara moltes vegades no saben llegir ni escriure, però sí que saben dibuixar, saben fer fang, saben fer jocs de construccions, saben improvisar. La improvisació és un tipus de creativitat, doncs és treballar tots aquests elements perquè no es perdi aquesta creativitat.
Seria treballar sempre en creativitat, no?
Sí, sí,
Sempre
sí.
partint d'això.
Sempre partint d'això. Aleshores, hi ha un moment que s'ha de fer un canvi, perquè aquesta creativitat, diguem que és una creativitat que no porta cap a conseqüències socialment útils. La creativitat útil és la que permet dissenyar, inventar, fer algun tipus d'art diferent, però que tingui alguna repercussió social. Aquesta creativitat que s'anomena útil, no és que l'altra no sigui útil, però és el nom que se li ha posat, aquesta creativitat útil es nodreix de la creativitat bàsica i de l'experiència. Per tant, el que cal és no deixar mai aquests aspectes creatius bàsics i anar subministrant experiència als alumnes, que és el que fem normalment a l'escola, que és que vagin aprenent coses, que vagin veient la utilitat d'allò que aprenen, i això el que farà és mantenir tan alt com sigui possible el seu nivell de creativitat, sabent que sempre es va perdent. La màxima creativitat la tenen els nens petits i quan els anem fent grans anem perdent creativitat. Per això, la major part de grans científics que han fet noves descobertes les han fet entre els 20 i 35 anys. N'hi ha pocs que han fet, n'hi ha també, però n'hi ha pocs que hagin fet grans descobertes després dels 35 o 40 anys i encara menys que les hagin fet abans dels 20 anys. Per què? Abans del 20 potser tenien molta creativitat, però no experiència, Entre els 20 i els 35 és la combinació ideal de creativitat i experiència, i després, cada vegada tens menys, més experiència, però menys creativitat.
Molt bé. Ho vas explicar molt bé. I hi ha alumnes que per tal de cridar l'atenció prenen postures una mica despectives a vegades o es mofen dels altres, i en el cas d'aquestes actituds siguin un èxit entre els altres companys o la família, poden arribar a assumir-les com a pròpies? I quina seria la millor estratègia per evitar aquest perill?
Poden acabar-les assumint com a pròpies, això claríssim. Sobretot si el seu entorn ho valora bé. Abans parlava del treball cooperatiu com un tipus de treball que activa tot el cervell, perquè al cervell li agrada viure en societat. Per tant, si el grup social on es mouen aquests alumnes veu amb bons ulls allò que estan fent, acabarà com a part del seu caràcter, acabarà implantat com a part del seu caràcter i de la seva conducta. Com es pot fer per evitar-ho? Doncs el treball de tutoria. És el treball de tutoria, és a base de no permetre que això passi. Jo penso que no s'hauria de deixar que passés cap vegada, és a dir, no és allò, ai, ho ha fet una vegada, potser no ho farà més, deixem-ho estar. No. Ho ha fet una vegada, ens hem d'assegurar que no torni a passar.
Clar.
A través del treball de tutoria, que no fa nosa mai. Encara que ens haguem de perdre una classe de matemàtiques o de llengua, a la llarga, traurem molt més profit solucionant aquell problema en aquell moment que no pas deixant-lo per quan toqui la tutoria, que potser és d'aquí 3 dies i que ja ningú se'n recordarà del que ha passat.
Sí. Llavors, seguint aquest esquema mateix que tu dius, pels infants, per exemple, que viuen en ambients on predomina la tensió social o la xenofòbia, per exemple, quan siguin adults, podran canviar fàcilment d'actituds o sentiments o...
Com més grans, més difícil és canviar. L'edat ideal per canviar és quan són nens i adolescents.
Yeah.
Després, sempre es pot canviar, però costa més.
És més difícil.
És més difícil. Per tant, aquests problemes s'han de solucionar en aquestes edats. No deixar-los, o després ja es faran grans i ja se n'adonaran, o no se n'adonaran, potser, per tant, més val tractar-ho en aquell moment. No és fàcil, No és gens fàcil lluitar, per exemple, contra la xenofòbia social des de l'escola, perquè el cervell també aprèn que l'escola s'ha de comportar d'una manera i després el carrer pot fer-ho d'una altra.
També deu influir el que deies tu de les pors, les emocions, no? La por i tot allò.
I tant, sí.
Això deu ser bàsic.
Això és bàsic, sí.
Abans, al començament, quan parlaves del cervell, has comentat, no, la importància de la connexió entre les neurones. I què podem fer perquè aquestes neurones del nostre cervell facin més connexions i siguem, doncs, com a més rics, no? A nivell d'aprenentatge i d'això, de gestió d'emocions.
Això és com fer esport físic. Per fer esport físic, per enfortir els músculs del cos, cal fer entrenament i després relaxar-se. Doncs amb el cervell és igual. Cal entrenar-lo, cal pensar, cal aprendre, cal buscar coses noves, i després cal tenir temps també de relaxació pel cervell. De fet, entre classe i classe, l'ideal seria que els alumnes tinguessin 5 o 10 minuts de no fer res, de relaxar el cervell, que el cervell pogués oxigenar-se i agafar nutrients una altra vegada sense que estigui forçat a fer res per poder continuar després a ple rendiment. I quan s'acaba la jornada escolar, sobretot amb els nens, la tarda és per divertir-se. Hauria de ser per divertir-se. No, que això no vol dir que no puguin fer activitats extraescolars de fer ballet o bàsquet o el que sigui, però sempre i quan sigui una cosa que ells vulguin fer perquè s'ho passen bé. No perquè els obliguem als adults o perquè no sabem què fer amb ells i així estan ocupats amb alguna cosa.
I, per exemple, doncs, aquests nens que surten d'escola, fan una activitat extraescolar, arriben a casa, s'han de posar a fer deures i sopar i anar a dormir, quan descansa el cervell? Bueno, si fan esport, doncs mira, aquella estona s'aireja, no? Però com ho veus el tema aquest, no? De, per exemple, dels deures, d'aquesta obligació de després.
Mira, jo els deures, no dic que no s'hagin de fer deures, però crec que els hauríem, primer, de reduir el mínim possible. Els adults, quan sortim de la feina, moltes vegades no ens emportem una carpeta amb feina per continuar fent a casa. A casa fem altres coses. Potser fem també feina, perquè cuinem i freguem i no sé què. Però és un canvi. Pel cervell és un canvi. Tu pots cuinar sense estar pensant gaire en allò que estàs fent. Per tant, és un moment de relax. O almenys a mi, que m'agrada molt cuinar, ho és, Si més no.
I tant.
Però, els nanos igual, exactament igual. Els infants exactament igual. I si algun dia ens pensem que és bo que facin algun tipus de deure, ha de ser sempre un deure radicalment diferent a les activitats que fem a l'escola. Ells no ho han de viure com una prolongació de la seva jornada, sinó com una cosa diferent i trencadora. Si a l'escola els hem posat 20 sumes perquè estem treballant la suma, no els hi posem 10 sumes més a casa.
Clar.
Perquè això és portar l'escola fora de casa. Que això no vol dir no treballar la suma amb deures, però fer-ho d'una manera diferent, a través d'un joc. No sabria dir com, jo. Per això dic que penso que els pedagogs hi han de dir molt.
Clar.
Partint d'aquesta idea, per exemple, és no s'ha de fer el mateix, doncs, bueno, com s'ha d'enfocar? Treballar la suma, o treballar la lectura, o treballar el que sigui a casa, d'una manera radicalment diferent i sempre lúdica.
Sí, sí. Pues molt bé, David. Si vols afegir alguna cosa més, nosaltres ja estem acabant el temps del programa i ens hem d'acomiadar.
Doncs no sabria què més dir, només que a la feina de mestre és de les més apassionants que hi ha, penso.
I tant.
Jo també n'he fet uns quants anys, ja estic a la universitat, però penso que és una feina apassionant i que podem aportar moltíssim a la
gent. Nosaltres, les dues que estem aquí, som mestres jubilades.
I és veritat.
I la veritat és que ho hem viscut amb molta il·lusió el temps que hem estat amb els alumnes. Doncs bé, nosaltres ja només ens queda donar-te les gràcies per haver-nos donat tota aquesta informació, haver acceptat de participar en aquest programa. Sabem que ets una persona, doncs, molt ocupada, molt activa, i que hagis pogut dedicar un temps a participar en aquest programa ens omple de joia, la veritat.
Ha estat un plaer.
Doncs esperem també que els nostres oients hagin passat una estona agradable escoltant-te i, a més, rebent tota aquesta informació, que ha sigut molt interessant.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donarem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. La Isabel Gaià, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, esperem que ens continueu seguint en aquesta nova temporada que encetem, i us desitgem un bon cap de setmana.